El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Us ho hem destacat també en començar. Els senglars són ben presents a Sabadell, ho sabeu, especialment a l'entorn del bosc de Can Deu i del barri de Can Deu. I ara un estudi de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària de l'IRTA i del Servei d'Ecopatologia i Fauna Salvatge de la Universitat Autònoma de Barcelona ha posat de manifest que els senglars metropolitans porten bacteris intestinals que són resistents als antibiòtics. L'anàlisi apunta que la transmissió d'aquestes infeccions podria tenir lloc entre humans i senglars. En parlem amb Marta Sardà, que és investigadora del programa de Sanitat Animal de l'IRTA. Molt bon dia, gràcies per atendre la del cafè de la ràdio.
Bon dia.
D'on surt la idea d'elaborar aquest estudi?
Doncs bé, donat que els darrers anys hi ha hagut un augment important de la població de senglars i ja hi havia descripcions doncs, que els senglars poden portar agents zoonòtics, com ara els que hem estudiat, doncs vam mirar a veure quina era la situació de la població que tenim aquí.
I com heu fet aquesta anàlisi?
Doncs, bàsicament, amb els mostrejos en diferents zones de l'àrea metropolitana, bàsicament al parc de Collserola, a prop de Barcelona, una de les entrades que hi ha o incursions que hi ha a Barcelona, i al campus de la Universitat Autònoma. I en el marc d'aquests, de les captures que es fan, doncs es van obtenir mostres i es van fer la detecció, aïllament, de particularment dos bacteris zoonòtics, els més importants de transmissió alimentària, com són Campylobacter i Salmonella.
Uh-huh. Explica'ns una mica com són aquests bacteris i quina incidència tenen. La Salmonella segurament és el més conegut, no?, que sempre l'havíem associat amb els ous,
sí,
no?, per exemple, i ara hi poseu també un altre damunt la taula, i què és el que ens expliqueu d'aquests bacteris?
Doncs, a veure, de fet, curiosament, malgrat que el que són només el que tothom coneix és Salmonella, fa més d'una dècada que, de fet, Campylobacter és més important que Salmonella des del punt de vista d'agent causal de gastroenteritis.
Uh-huh.
Són patògens de transmissió alimentària, uh-huh, o sigui, causants de toxinfeccions alimentàries. I quan dic més, vol dir molt més important. Vull dir que la prevalença o el nombre de casos de campylobacteriosis respecte o comparat a salmonellosis és molt superior des de fa, com una dècada. El que passa que, curiosament, poca gent coneix o ha sentit a parlar de campylobacter per comparació a salmonella. I que el que ens hem trobat...
El campylobacter, aquest que ens expliques, té algun nom més habitual perquè potser algú pugui dir,
és així tal qual. Igual que la gent s'ha habituat a sentir per la salmonella, doncs salmonella i campylobacter és campylobacter, no té cap altre nom. I la malaltia que causen, en el cas de salmonella seria salmonellosis, en el cas de campylobacter, campylobacteriosi.
Uh-huh.
I en tots dos casos el que causa són gastroenteritis i la sintomatologia és similar.
Val, i són bacteris que podem trobar en el menjar, no? Entenc que aquesta és la part que analitzeu en els senglars per aquest punt, no?, que tenen els senglars de menjar a les restes del menjar dels humans, no? Quan obrir els contenidors d'escombraries, remenar, no?, doncs és una de les coses que habitualment fan, no?, la zona a l'entorn de les escombraries, no? Per tant, analitzeu aquests bacteris i els trobeu en els senglars.
Sí, de fet, el que hem trobat, sobretot, i amb una prevalença molt, molt important, és Campylobacter, amb més d'un 60%. Per contra, Salmonella en vam trobar molt, molt poquets, un 3%, que, de fet, això representava únicament 4 individus positius. És a dir, això ens està indicant que aquests senglars suposen un reservori important de Campylobacter i, més anecdòticament, de Salmonella. El que passa que, justament, de Salmonella, els subtipus que hem trobat són els principals que ens trobem en casos de salmonellosi humana, i això directament apunta a un origen antropogènic. En el cas de Campylobacter...
De què estem parlant quan parlem d'origen antropogènic? Ho dic per situar una mica també els oients, eh?
Bueno, d'origen humà, ja sigui per l'aliment o per directament d'humà, o sigui, la salmonellosi humana, doncs els subtipus que trobem de salmonelles, que n'hi ha moltíssims, doncs n'hi ha dos que són els més prevalents, i un d'aquests dos més prevalents que ens trobem o que s'aïllen de casos clínics humans o que ens trobem en determinats aliments o fonts d'aliment són els que hem trobat en els senglars. És a dir, dels milers, dels més de 2.000 subtipus diferents de salmonella que hi ha, justament dels únics 4 positius que hem trobat, doncs en 2 o 3 eren d'aquests subtipus més prevalents. Vull dir que pot ser com buscar una agulla en un paller i justament quan trobes els que més freqüentment trobem en casos clínics humans o en font d'aliment, doncs, clar, això directament apunta a un origen humà d'aquestes salmonel·les que trobem en els senglars. I en el cas de Campylobacter, el mateix, només que a diferència, que la prevalència que hem trobat és molt elevada, un 60% és molt.
I llavors, tenint tota aquesta informació, expliqueu que a més són bactèries, en aquest cas, que no podem matar amb antibiòtics, no? Que són resistents als antibiòtics.
Bueno, de fet, en el cas de salmonella, que hem trobat aquests poquets positius, un dels subtipus és freqüent que sigui resistent a antibiòtic i més particularment multiresistent, i on sí que vam trobar una soca que ho era. Però bueno, com que la prevalença és molt menor, estem parlant d'aquest 3%, doncs, bueno, aquest risc és molt relatiu, no? Però sí que ens està apuntant a aquest origen humà. Per contra, Campylobacter, en general, sigui d'origen humà, sigui d'origen d'animals domèstics o animals de producció de bestiar, és molt freqüent, diguem que desgraciadament, la prevalença de soques o Campylobacter resistents o multiresistents és molt elevada. Uh-huh. I estic parlant que aïllaments clínics humans o aïllaments d'aus o de porcí, per exemple, doncs a determinats antibiòtics trobem resistències en més del 90% de les soques aïllades. Per tant, no és estrany que les soques que trobem en senglars, si apunten a aquest origen humà, doncs que lògicament siguin resistents, perquè s'han infectat, no? La font, té aquesta font antropogènica, i si ja en aquest origen humà ja és freqüent que siguin resistents, doncs si això va parar en els senglars, doncs lògicament aïllarem soques que són resistents. Quina implicació té tot plegat? Doncs si trobem una prevalència elevada en una àrea en el que la població de senglars ha augmentat de forma notable els darrers anys, i a més en una zona en què és freqüentada i també darrerament molt més freqüentada per la gent que va fer activitats a l'aire lliure, doncs que la possibilitat de que hi hagi una interacció doncs augmenta, i per tant augmenta el risc de que les persones de forma directa o indirecta s'acabin infectant.
I per tant que en el fons aquesta bactèria torni en el seu origen, que és l'origen humà del que estem parlant,
no? És com un cicle, no? Tenim el compartiment humà, el compartiment domèstic i el compartiment silvestre, i tot està interrelacionat. En unes zones pot estar més interrelacionat que en d'altres, no? En aquest cas, una relació pues, molt, molt directa. I també cal destacar, per exemple, que en altres estudis amb senglars que no estan, diguem, en zones humanitzades, podem trobar també aquests bacteris, però potser amb prevalença menor i més anecdòticament trobar resistències a antibiòtics. És a dir, sempre que hi ha aquesta pressió antropogènica, doncs trobem aquestes soques, diguem que tenen un link directe amb humà i amb aquesta major prevalença de resistències.
Uh-huh. I per evitar això, què s'hauria de fer? Reduir el contacte dels humans amb els senglars? Tractar els senglars d'alguna manera? Tractar els humans d'alguna manera?
A veure, per començar, per exemple, per reduir diguem la població de senglars i per reduir aquestes interaccions, una de les coses que per part nostra, diguem, tenim a la mà és senzillament no donar a menjar als senglars. Per dues raons, perquè si estan ben alimentats es reproduiran més, i per altra banda, si els alimentem més, perden la por, que ja l'han perduda a les persones, i per tant s'acosten més i per tant poden generar conflicte. I per altra banda, clar, en el, diguem, el medi ambient compartit per senglars i les persones, el medi ambient pot estar contaminat, els animals van defecant. Per tant, la gent ha de tenir compte de seguir unes pràctiques higièniques bàsiques com, segons que has tocat, doncs rentar-te les mans. Que, diguem que després de 2 anys bons de pandèmia, doncs esperem que aquest concepte la gent en tots els àmbits ho hagi interioritzat. Que no hi ha res més senzill que rentar-se les mans amb aigua i sabó.
Doncs ens ho reapuntem per si no ens ho havíem apuntat fins ara. Moltíssimes gràcies a la Marta Sardà, investigadora del programa de Sanitat Animal de l'IRTA, per haver-nos atès avui al Cafè de la Ràdio. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.